Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4. Us parla Pere Joventí Balcells. La directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut, Aina Plazas, ha fet autocrítica a Estel Migdia, on ha explicat que la Covid no ha fet més que empitjorar la salut mental dels ciutadans i que és necessari fer una inversió més decidida en el sector.
Hem de recordar que el nostre pressupost de salut mental és un 5% de total de pressupost de salut i que d'altres països de la Unió Europea tenen entre un 8% i un 9%. Per tant, nosaltres reconeixem que tenim marge de millora i estem treballant en aquesta línia.
Precisament Salut incrementarà en 80 milions d'euros el pressupost destinat a salut mental i addiccions. També crearà en 2 anys 52 equips d'intervenció per atendre infants i joves a domicili per problemes de salut mental, per exemple també l'autolesió, els trastorns de conducta alimentària o l'aïllament. I el govern espanyol també ha anunciat un pla d'acció sobre la salut mental, inclou accions amb campanyes per visibilitzar els problemes de salut mental o la creació d'un telèfon 24 hores d'atenció i suport per evitar els suïcidis. I després de 19 mesos tancats, aquest ha estat el primer cap de setmana amb discoteques i bars musicals oberts. Ara el sector de l'oci nocturn demana també obrir al 100%, com ho farà el sector de la cultura les properes setmanes. Ho ha demanat a Ràdio Estel el secretari general de la principal patronal del sector de l'oci nocturn, Joaquim Boades.
Bé, nosaltres creiem que s'hauria d'aplicar el mateix, no? Evidentment, tenint en compte que s'ha pogut veure doncs, que hi ha una demanda importantíssima de gent que vol accedir als locals d'oci nocturn, que inclús supera el que és la demanda que hi havia abans de pandèmia, doncs jo crec que es faria bé augmentant aquest aforament per poder inquibir la gent a dins i que no estiguin a fora al carrer amuntegats o estiguin en festes privades, perquè evidentment això...
Boades ha demanat a la Generalitat que faci un sistema d'escalada en base a la incidència de la pandèmia i ha reclamat que no hi hagi passes enrere en cas de l'evolució de la pandèmia sigui negativa. I el doctor Salvador Massip ha celebrat als micròfons d'aquesta casa que les dades de la pandèmia mostrin un retrocés en el ritme de contagis, però alerta a la població que no val la pena relaxar-se.
Crec que és un moment, doncs, per estar contents, perquè hem estat molt, hi ha hagut molts punts al llarg d'aquesta pandèmia que eren moments per lamentar-nos. Ara no és un moment de lamentacions, és un moment de celebrar que això ha anat bé, i com sempre és un moment de no quedar-se amb el que tenim, és a dir, no dormir-se els llorers en aquest sentit i pensar que aquesta situació és fràgil com sempre ho ha sigut.
I en plana política, el Parlament Europeu tornarà a oposar-se a la immunitat de Carles Puigdemont. L'Eurocambra rebutjarà concedir temporalment la immunitat a l'expresident. La cambra té fins aquest divendres per presentar al·legacions a la segona petició de mesures cautelars que ha fet el president Puigdemont. I Esquerra diu que a dia d'avui votaria no als pressupostos generals de l'Estat perquè no blinda els drets més bàsics dels ciutadans i no fa aposta per les transformacions més necessàries. Ho explica la portaveu del partit, Marta Vilalta.
Avui, des d'Esquerra Republicana, votaríem no a aquests pressupostos generals de l'Estat. Estem molt lluny d'aquesta negociació, estem molt lluny de poder doncs, participar d'una aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any vinent.
La Moncloa, però, veu precipitat que Esquerra es pronunciï sobre els pressupostos generals amb aquesta celeritat perquè encara no s'han presentat al Congrés i desvincula la negociació del traspàs de Rodalies. I els economistes David Carr, Joshua Angrist i Guido Imbens reben el Premi Nobel d'Economia. La Real Acadèmia Sueca de les Ciències ha informat del guardó amb cert endarreriment, ja que el consens en el veredicte ha arribat en l'últim moment. Se'ls premia per la seva contribució a l'economia laboral. I l'Ajuntament de Rubí, al Vallès Occidental, ha decretat 2 dies de dol per condemnar la mort del botiguer que aquest divendres va ser assaltat després d'intentar frustrar un robatori al seu establiment. Demà dimarts, a les 12, el consistori celebrarà un minut de silenci. I els Mossos d'Esquadra segueixen investigant els fets mentre la causa està sota secret de sumari. I ara els esports amb Pau Massip.
La Lliga ha enviat una nota a la resta de clubs on explica la situació econòmica del Barça. Ho fa gairebé una setmana després que el club blaugrana expliqués els detalls de l'auditoria econòmica que ha fet. En el document publicat, la Lliga assegura que el Barça ha estat sotmès en igualtat de condicions al compliment de la normativa de control econòmic. Explica que el club blaugrana no té deutes vençuts ni amb empleats, ni amb clubs, ni amb administracions polítiques i tampoc té denúncies d'impagament de jugadors. També diu que el cost de plantilla esportiva sempre ha estat dins del límit establert, segons les dades de la Lliga, el conjunt blaugrana ha acumulat una generació de beneficis després d'impostos de 120 milions d'euros entre la temporada 2013 i 2014, en què va entrar en vigor el control econòmic, i fins a la 2018-2019, encara que en la primera campanya afectada per la pandèmia de la Covid-19, la 2019-2020, aquesta tendència cau dràsticament. I en tennis, Albert Ramos passa de ronda al Masters 1000 d'Indiana Wells. El mataroní s'ha imposat al canadenc Félix Auger-Aliassime en 2 sets, 6-4 i 6-2, en un partit que ha durat poc més d'una hora. Ramos s'haurà de veure les cares amb el georgià Nicolas Basilashvili. També ha passat ronda Pablo Carreño, en canvi Carlos Alcaraz i Pedro Martínez ja han estat eliminats. I al quadre femení, la catalana Paula Badosa també avança en el torneig després de guanyar el seu partit d'aquest cap de setmana.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé. Fins ara.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals. Coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 7 minuts. Aquí estem en aquest dilluns 11 d'octubre de 2021. Com sempre, amb el Tot anirà bé de Ràdio Estel, passar la tarda junts amb un camí que ens porta d'una banda cap a l'altra. Ja els dic ara que en 30 minuts parlarem d'una història realment interessant, sobretot si tira endavant. L'altre dia es va presentar l'avantprojecte de Llei de Protecció i Drets dels Animals. I compta perquè porta inclòs tot un seguit de temes que criden veritablement l'atenció. Per exemple, que qualsevol persona que vulgui tenir un gos prèviament hagi de passar un examen. Després farem un repàs per alguns d'aquests temes en el mateix dia en el que, com tots els dilluns, obrirem el tal setmana com aquesta. I compte perquè d'aquí a una hora hi haurà aquí una conjunció de personatges magnífica. D'una banda, Jamal Gersuari, el conegut pilot, era notícia tal setmana com aquesta fa uns anys perquè va guanyar un campionat molt important. Però és que avui fa 40 anys s'estrenava Verano Azul. Bruno Pérez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. No veia parlar de Verano Azul,
però... Ja només em faltaria això.
No, home, no, però com ara fa un moment li he comentat, no saps a qui entrevisto aquesta tarda, perquè estic una mica emocionat, deixa'm que et digui. Tito i Piranha.
Carai, no, no, ja t'ho dic, que si haguessin vingut m'hauria fet il·lusió jo també veure'ls.
I tant, i tant. Estaran per telèfon, però vaja, imagino que recordes d'aquells temps de Verano Azul, no?
Sí, i tant, i tant, i tant.
En el que els nens agafaven les bicicletes i recorrien els carrers de Nerja.
Sí, exacte, exacte, exacte.
Perquè encara no hi havia tablets.
No, exacte.
Si no, el Verano Azul hagués estat d'una altra manera, no?
Jo ho feia llançar, jo feia exactament el mateix. Bicicleta, amunt i avall, tu, que el meu pare em tenia que cridar amb un pito, tu, perquè si no, no anàvem a casa ni a patades.
Ara t'enviarien un WhatsApp, sí. Probablement, no?
I el hackejaria i no li deixaria.
El Bruno Pérez té una professió que és al·lucinant ja només com a nom. És Perit Judicial Informàtic Forense. Què és això?
Sí, jo també m'ho pregunto a vegades perquè Déu-n'hi-do. Vinga, t'explico. El tema de pèrit judicial, doncs, com pots imaginar, és... treballem sobretot a jutjats, val? I som una mica els encarregats d'aportar tota aquesta perícia, tot aquest coneixement tecnològic, sobretot per ajudar en els jutges i jutgesses a prendre una sèrie de decisions. Pensa que la nostra vida digital i la nostra vida real ara mateix estan fusionats, ens comuniquem molt a través de xarxes, a través de dispositius, i moltes evidències van per aquests mitjans. Per tant, ha d'haver-hi algú amb coneixements, primer de tot que les té que autentificar, perquè un dels problemes més grossos de les evidències digitals és que tenen una alta volatilitat, vale? I a més són molt manipulables, però molt, val? I amb els nostres coneixements, el que fem doncs, són aquests informes pericials en els que els expliquem al jutge, doncs vull dir, aquestes converses són autèntiques o aquestes converses són falses, o aquesta persona que diu que ha estat aquí doncs no ha estat aquí, o aquestes imatges també han estat manipulades, etc, etc.
No vull imaginar-me a què arribes a tenir accés, no?
Doncs mira, sí, certament, no vulguis imaginar-ho. Això és una cosa que la vida no te prepara. Tu tecnològicament sí que te prepares, val? O sigui, tot el dia estàs formant-te't. Jo sempre ho dic, no m'agrada que em diguin expert en ciberseguretat, perquè experts tecnològics no existim. Perquè cada matí quan ens aixequem és un dia nou. Tot mm-hmm. comença de nou. O sigui, tot evoluciona tan i tan ràpid que has de tornar a aprendre, no? I ja t'ho dic, tu te vas formant cada dia amb els nous coneixements, però el que no te formes és per veure coses que ni t'imagines que existeixen, i et ben juro que existeixen.
Això m'ho explicava la gent que treballava en els serveis de control de continguts a Facebook, per exemple, que el que arriben a veure aquelles persones és brutal. És a dir, sembla que estiguem parlant de tecnologia, però en aquest cas la tecnologia és simplement el mitjà perquè aquella temàtica arribi a la gent. I sí, aquí...
Sí, sí, efectivament, però no estem parlant d'aquests grans continguts ni res. Jo t'estic parlant de telèfons de persones normals del dia a dia, algú que et ve, que et demana doncs, que has de... unes converses de WhatsApp que s'han de presentar a jutjat, s'ha de fer d'una manera molt concreta per poder donar aquesta veracitat. Doncs a la que tu agafes el telèfon d'alguna persona o telèfons de persones que han mort, això és una de les coses que m'hi trobo moltíssim, de dir, hi ha molta gent doncs, bueno, mort, i esclar, què fas amb aquest telèfon, no? Doncs els familiars et demanen, doncs, bueno, que es desbloquegi el telèfon, que es faci una extracció del telèfon, etc, etc. I veus coses que ja t'ho dic, que te'n faries creus.
Ja imagino, en aquest cas, no és el tema del que volíem parlar, però és que clar, tenir-te tu aquí al programa, podríem parlar de 40.000 coses. Sí. Però aquí encara hi ha molta matèria a fer, no? Molta matèria legal, vull dir. És a dir, està ben regulat què passa amb una persona amb la seva herència digital quan mor?
No, tot i que hi ha iniciatives, i moltes les han tirades, bones iniciatives que havia aquí del govern de Catalunya, que les han tirades a terra, realment hi ha uns buits, no? I la gent moltes vegades no sap què fer, no? I també la gent no es prepara, no? Fixa't bé, si ja no sabem gestionar una mica la nostra vida digital, com sabrem gestionar la nostra mort digital, no? Però és molt important de començar a deixar les coses preparades, perquè si no després deixes un marrón a la família. A més, abans els records que tu tenies dels teus temes personals doncs eren una caixa amb quatre cartes mal escrites, saps què t'avui era el màxim que hi havia, però és que ara mateix tens converses que has de vigilar una mica el context de la conversa, perquè si la treus de context doncs pot semblar una cosa que no és, fotografies, mil coses que s'ha de vigilar, no? I la gent s'ha de començar a acostumar a dir, uita, si me passa alguna cosa, la meva voluntat digital seria aquesta. I també molt important als familiars respectar-ho. A vegades, per el que jo he arribat a veure, a vegades més val deixar les vides de la persona que ens ha deixat, deixar-li els dispositius també tranquils.
Seguríssim. Vull dir, un dels problemes que m'imagino que cometen tots és que no tenim massa clar la frontera entre la vida privada i la vida pública, no? El fet de que abans sorties al carrer i clarament sorties de casa. Ara estàs sortint de casa la que engegues el telèfon.
Sí, i m'agrada molt com ho estàs plantejant-ho. Mira, l'error que cometem és que fem servir un sol dispositiu i en aquest dispositiu portem la nostra vida laboral, la nostra vida privada, la nostra vida pública i la nostra vida secreta.
I l'econòmica.
I l'econòmica, que aquesta també...
Sí, totes.
Sí, sí, que pensa que els dolents van a per aquesta directament. O sigui, mira, un dels consells que sempre dono és per tu gestionar la teva economia, per gestionar les teves comptes bancàries, etcètera, etcètera, no ho facis mai des d'un telèfon. Segur que tens a casa una tablet, doncs fes-ho servir des d'aquesta tablet que tens a casa, però en aquesta tablet mai tinguis ni naveguis per internet, ni tinguis correus electrònics, ni xategis, ni res. Per què? Perquè així és un punt que no te'l podran atacar, no podran venir des de fora, no? Sinó que fixa't bé el que t'estic dient, és no tiré un dispositiu per cada tipus de vida, no? Però sí que hem de començar a saber organitzar la informació. Estem a la societat de la informació, estem a la societat tecnològica, i el més divertit de tot és que ni ningú t'ensenya tecnologia, ni ningú t'ensenya a gestionar la informació. D'aquí que hi ha els merders que hi ha.
És el gran repte. D'això n'hem parlat alguna vegada al programa. El gran repte que té l'escola, des del meu punt de vista, dia d'avui, és saber... és aprendre a moure'ns. És a dir, saber triar el gra de la palla, saber on ens estan enganyant o no. Saber una mica tot, no? Una mica el comportament.
Sí, mira, jo, això, les xerrades que dono, jo ho explico d'una manera molt gràfica i una mica salvatge, jo que sóc de l'Empordà. Abans, quan nosaltres érem petits i anàvem al cinema, sabíem que tot el que veiem a la pantalla, no diré que és mentida, però que déu-n'hi-do, que hi ha una part de ficció molt alta. Doncs a la mainada se li ha d'explicar exactament el mateix. A darrere de les pantalles, la gran majoria tot és fals. Quan fem aquests tallers d'evidències falses, que ensenyem com es fan whatsapps falsos, com es fan perfils falsos, com es fan correus falsos, etc, al final, clar, t'acaben dient, però és que no em puc creure res, efectivament. És que no et pots creure res, vigila, que et poden fer molt de mal. I a part de la tecnologia, jo crec que a les escoles el que s'hauria de fer és a saber gestionar aquestes sensacions que et donen les tecnologies, no? De que algú t'insulti. Pensa que, esclar, a les tecnologies se t'amaguen els covards, m'entens? I fer un anònim i posar-te caldo, això és molt ràpid, però aviam, entén-me, me posaràs a mi caldo i jo què vols que t'hi digui?
Aviam, serà igual.
Jo sóc un tio feliç, m'entens?
Sí, sí.
Però, esclar, per això ho fas tu.
Li fas un nanom 14 anys, efectivament,
exacte.
No el ciberbullying, no?
Exacte. Clar. Sí, sí, però el ciberbullying, jo és un tema que voldria aprofitar per dir, atenció, el ciberbullying no és una cosa escolar, al tanto. És una cosa que s'està trobant la gent en entorns laborals. És una gent que s'està trobant en entorns fins i tot de petits pobles, vale? De que es crea un grup del poble i es comença a posar a parir a canto amb una persona i es fa molt de mal, m'entens? I això és un problema greu que està havent-hi en aquesta societat. Per tant, sí que s'hauria d'ensenyar a gestionar la informació. El que passa que, bueno, que llavors hi ha l'altre tema famosíssim, que és el tema de la ètica, no? De dir, tot es pot fer tecnològicament, l'altre és si ho pots fer-ho i ho has de fer-ho, no? I aquí és on hi ha, jo crec, el hàndicap.
Un dia un conegut dirigent d'una patronal catalana m'explicava que cada vegada és més tendència en empreses d'enginyeries fitxar com a màxim responsable un expert en ètica.
Sí, és que justament en aquí hi ha la barrera. Tecnològicament, tècnicament, ho pots fer-ho tot. O sigui, mirar un telèfon, espiar un WhatsApp, interceptar comunicacions, tot es pot fer, però també hem de recordar al personal que hi ha una cosa que es diu el Codi Penal, i el Codi Penal també t'està dient que hi ha actituds delictives. Ho dic perquè molta gent en un moment, en una escalfada, fan bestieses que després te les trobes tu jutjat en el que els estan demanant anys, m'entens? I és sang greu.
Tenim el Codi Penal d'una banda i els titulars de la premsa per una altra, que ens ensenyen lo molt vulnerables que a dia d'avui són encara els grans sistemes de seguretat. Avui mateix, el que passa a la Universitat Autònoma de Barcelona, aquest ciberatac ho ha fet trontollar tot, no?
Sí, sí. Avui la Universitat Autònoma de Barcelona i les que no se saben, moltes empreses que reben ciberatacs i callen per al tema de la seva reputació, digital, no? Aviam, qualsevol sistema, tots són vulnerables. Això a les conferències que dono jo, sobretot a empreses, per sensibilitzar el personal, perquè a una empresa el més important és que has d'aconseguir que el teu personal es transformi en un actiu de ciberseguretat. Perquè ja pots posar totes les mesures que tu vulguis. Que ara, com un pèl a canyes te faci clic on te no toca, o sigui, això t'ho pot liar tu. I en aquestes xerrades, el que sempre explico és, les empreses es divideixen en dos tipus. Les que han sigut ciberatacades, vale? Les que han rebut un ciberatac, i les que no ho saben. Per tant, o sigui, les possibilitats és un 100% de rebre un ciberatac. Però ja no només t'ho dic a nivell d'empresa, ja t'ho estic dient fins i tot a nivell personal. Hem de començar a prendre mesures. És a dir, si esteu veient que estan atacant a tothom, que la gent està perdent les dades, etc, hauríem de fer una aturada, un moment, i dir, escolta'm, que jo les fotos de les mainades, de les criatures, dels viatges, que els tinc només en aquest disc, m'entens? Tens un risc. Doncs fes el favor, que ara el vindrà el Black Friday i dates d'aquestes, fes el favor de comprar un disc i fes-te una còpia. Tingues un pla d'emergència, però a més també no siguis pel a canyes i me la guardis allà mateix, perquè llavors te trobes gent plorant que te venen al laboratori, pues, bueno, que també hi ha inundacions, també hi ha incendis a les cases, també hi ha destrosses, hi ha sobrecàrregues de tensió, els materials doncs venen de països d'aquests que la fabricació es fa molt ràpida i no funcionen gaire, i quan ve la gent que han perdut totes les fotografies o totes les coses dels familiars i personals i tu realment veus que no pots, sap greu, però és això, que la gent es posi una mica les piles i comencem a prendre mesures, perquè un ciberatac és que el rebrem tots, és així de senzill.
Quan s'ataca, per exemple, una SEO com la UAB, què és el que es busca, què és el que es persegueix?
Mira, de l'atac aquest, també et soc sincer, jo ara mateix acabo d'aterrar, i mai tan ben dit, acabo d'aterrar, i estic rebent tot d'inputs de companys i coses. M'aixeca molt el nas, perquè quan es fa un atac d'aquests, o vas a fer mal a l'entitat, o vas a per fer-li mal a la seva reputació, vale? Això vol dir que pot ser un contrari, pot ser la competència, però en aquest cas no sé com explicar-t'ho, o sobretot l'objectiu sempre són els calés. O sigui, quan t'ataquen una empresa o quan t'ataquen una conta teva d'aquestes que te segresten la conta de l'Instagram o el que sigui, tothom et demana calés. I en aquest cas no està reconegut de moment que sigui un atac d'aquesta mena, que sigui un atac que demanin diners. Per tant, a mi això m'està fent arrufar una mica el nas. També el tipus d'atac que ha sigut, com han tingut que tancar tota la infraestructura, totes les seves xarxes, com les han tingut d'escapagar, o sigui, apagades, han tancat les wifis. A més, aquests fitxers que apareixen en les pantalles dels usuaris, de dir un fitxer que es diu readme.me o readme.readme, que està en l'escriptori, ha renombrat fitxers. No ho sé. Me fa arrufar el nas, però no tinc gaire informació.
És argument de pel·li, no? Aquestes coses, arguments de pel·li, no? Uns hackers que de sobte entren a la teva empresa i et segresten els comptes i et demanen una pasta per alliberar-los. Sembla una pel·li, però això està passant un munt de vegades cada dia, no?
Sí. El tema que és del ransom és una cosa que està passant i et diré...
Ransom es diu, això?
Sí, ransomware. El ransomware és aquest atac que el que te fan és t'agafen les teves dades i te les segresten. I com te les segresten? Te les segresten encriptant-te-les, vale? Fan una encriptació, de manera que tu veus el fitxer, però no ho pots llegir.
No pots obrir. Sí,
exacte. Sí. Necessites la clau de desencriptar, no? I et diuen, vale, si vols, paga, i si pagues, et desencripto. El que passa que, atenció, consell número 1, no paguis mai de la vida, perquè hi ha molts de casos de que la gent ha pagat i han pagat i s'han quedat igual. M'entens? Clar, és que estàs parlant amb criminals. I el que et anava a dir, aquests atacs són atacs fets per màfies molt ben organitzades, vale? Molt ben distribuïdes en tot el món, a més són equips de treball molt específics, un és el que estudia on t'atacaran, l'altre és el que es mira d'infiltrar, l'altre és el que realment fa l'atac, l'altre és el que cobra els diners, l'altre és el que... Són màfies, veritables màfies. El que passa que és un negoci molt lucratiu. I com que saben que dona molts de diners, doncs, i com que saben que la gent no fa còpies de seguretat, la gent no té els seus sistemes com els haurien de tenir, perquè això sí, de tecnologia en sabem tots, eh? Això és algo increïble, i ho explico sempre de la mateixa manera. Quan abans ens compràvem els Spectrums, primer fèiem un curs d'informàtica, tu, i ara te compres aquí veritables bestieses d'ordinadors, i aquí ningú et fa un curs d'informàtica. Aquí tothom ja n'en sap. I aquest és el problema que tenim, la tormenta perfecta. Molta tecnologia, molt poc coneixement, molt de desconeixement i molta dependència.
I a nivell de telèfons mòbils, o sigui, sortint de l'àmbit de l'empresa, tu sí. Abans parlaves efectivament de l'àmbit individual, no? M'imagino que les grans estafes a nivell de persones arriben justament pels telèfons mòbils, no?
Sí, a nivell personal sí que arriben per telèfons mòbils, però també pensa a nivell d'empresa. Aviam, empresa tots van amb telèfons. Clar. I el que tu has de fer és aconseguir un dels dispositius per a partir d'aquí fas un moviment lateral, o sigui, fas un salt i ja entres dintre la xarxa corporativa, que és el que tu realment t'interessa.
Ah, o sigui, el que té els sistemes de seguretat és l'empresa, però com jo des del meu telèfon mòbil puc accedir i jo no tinc un sistema de seguretat instal·lat al meu telèfon, és una manera de colar-se.
Exacte. Quan ens toquen fer auditories per empreses, tu l'empresari no l'iràs a atacar a l'empresa. Què faràs? Iràs a casa seva. Clar, perquè a casa, o si no a casa seva, no, encara iràs amb més mala llet i el que faràs és buscaràs la caseta aquesta que té de caps de setmana, que se'n va a la muntanya o que se'n va a la costa, m'entens? I en allà segur que les defenses seran molt baixes. I a vegades potser fins i tot no ataques l'empresari, fins i tot ataques a les criatures que estan a prop, m'entens? Però clar, imagina't tu que tu tens un nano de, jo què sé, de 14 anys o així i li envies un correu a aquest nen dient-li, hosti, que ets bo jugant al FIFA, el que sigui. Si te descarregues aquest programa, veuràs la versió del 2022 o 2023. El nen se la baixarà. El que passa que dintre aquí va un regalito. I a partir d'aquí, clac, 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 va saltant.
Acabo de tenir com una mena de visió horrible. T'ho juro, a la que m'he imaginat la família feliç sopant, allò s'aixequen, un agafa la taula i l'altre agafa no sé què, i clar, l'escena és la família feliç.
Sí, sí,
però en
sí.
realitat, si veiéssim el que està passant a través dels seus dispositius, sortiríem corrents.
Mira, això sempre ho explico amb les meves xerrades, que és... Quan tu vas a fer pipí a les 3 del matí, tu veuràs el router que fa llumetes, que fa tiri, tiri, tiri. I clar, jo de tu m'ho pensaria, perquè si està tothom dormint, tots els dispositius no treballen, ningú fa res, aquestes llumetes alguna cosa vol dir, no? De dir, doncs, fixa't bé, el router és un dels elements que sempre aconsello que la gent es compri un router una mica decent, perquè a partir del router és l'accés a la casa, m'entens? És la porta d'accés a la casa.
I el router que ens instal·len directament les companyies telefòniques no és prou decent?
Home, depèn. També penso una cosa, quan te compraves un pis fa molts anys enrere, la porta que et donaven d'entrada era una porta de fullola, que el primer que feies era es compraves una porta de seguretat.
I tu
no?
vols un router blindat.
Ah, efectivament. Hi ha routers que tenen un software molt, molt intuïtiu, en el que el primer que fas és t'ensenya un mapa de la xarxa, per tant, tu ja veus quins són els dispositius de casa teva. Clar, la que surt un dispositiu que no és teu, ja ho veus de seguida. Val? Pots canviar-hi, per exemple, el que es diuen els DNS. Els DNS serveixen per filtrar continguts, per si tens mainada, vale? Amb això ja és una primera línia de protecció. A més, pots dir-li quins són els dispositius que vols que són de casa teva, perquè m'entengui. Seria com dir, mira, en el garatge només poden entrar aquests vehicles amb aquesta matrícula.
Yeah.
Doncs seria algo molt semblant. Ja comença a tenir una mica de cara i ulls. Va? Hi ha molts que ja venen amb tallafocs, ja venen amb altres opcions. Però és, jo un dels consells que dono és aquest, perquè, com pots imaginar, a casa tothom... aquí nunca passa nada.
I... M'ha donat una mica de mal rotllo, això que has dit, d'aixecar-se la nit i fer pipí i veure les llumetes enceses. T'ho juro que a partir d'avui, no ho sé, m'ho miraré d'una altra manera, això.
Home, has de pensar que de la mateixa manera que tu estàs connectat a tot el món, és que tot el món està connectat a tu, m'entens? I que el teu veí no és algú que està visquent doncs aquí a Catalunya, que gràcies a Déu estem molt bé. El teu veí és una persona que està en un país on potser les estan passant molt canutes, m'entens? I aquesta persona, aconseguir 50 euros, li arregles el sou de 3 mesos o 4 mesos.
Clar.
I, esclar, i un ciberatac es fa des de darrere una pantalla, és molt net... I tant sols s'infàs i estafen amb uns pobres avis, que ara mateix són l'objectiu d'aquests cibercriminals, els avis. Per què? Perquè els avis, mira, són gent que fan cas. De dir, si li dius clic aquí, ell clicarà, no? Són bona gent, a més només volen ajudar, i s'ho mengen tot en patates. De dir, els hi foten uns històries, uns embolats, i és una llàstima. Per això hem de vigilar molt els nostres sèniors i també hem de vigilar molt en els nostres menors.
I a nosaltres mateixos.
Per descomptat, és la primera línia. Si no protegeixes tu, malament rai.
No, ho dic perquè és que ignorants amb això, jo crec que ho som tots, no?
Sí, jo crec que ja està fet una mica expressament, de dir, ens han generat aquesta gran dependència tecnològica i realment no volen que sàpigues com funciona tot, no? I ara mateix és això, s'ha creat la tormenta perfecta. Gran dependència tecnològica, gran desconeixement tecnològic, a més, tothom va de bòlit, tothom no té temps, la gent no pot aprendre, però en canvi els cibercriminals tenen temps, n'aprenen, en saben i utilitzen, i ens estan guanyant la partida.
El que està clar és que aquella cosa tan... innocent, no?, de veure algú amb el seu telèfon mòbil a la mà, sigui un gran, un petit, un... Jo, és igual, és molt més que això. Aquest és només l'ús que en fem nosaltres, una altra cosa és l'ús que els altres fan dels nostres dispositius. És que és curiós, perquè diem el meu telèfon, i en realitat el meu telèfon és el telèfon de molta gent, per al que dius, no?
Home, si t'agafen el control remot del teu dispositiu, és el mateix que ara molta gent que ha fet el tema del teletreball, doncs s'han posat programets d'aquests de control remot i estaven treballant amb l'ordinador a casa, però estan treballant amb l'ordinador, o sigui, amb el de casa, però treballen amb el del despatx, m'entens? Doncs te poden arribar a agafar el control remot del teu telèfon.
No, no, una cosa, si em permets, d'ignorant, molt ignorant, eh? Jo, una empresa a la que treballava abans, a la central informàtica estava a Madrid, amb la qual cosa, com tu tenies un problema amb l'ordinador, de sobte ells es connectaven al teu ordinador i tu veies com, efectivament, l'ordinador començava a funcionar sol, no?
Exacte.
És una mica això, en realitat, no? Allò era legal i ara parlem de la gent que fa el mateix, però de manera il·legal.
Efectivament,
no?
la tècnica és la mateixa, el que passa que tu estàs fent-ho doncs, sense coneixement de l'altra persona, que ja et dic que això és delictiu. I això es fa servir molt, sobretot, en temes de divorci, perquè un vol saber què està dient l'altre amb el seu advocat, amb la seva advocada, per controlar parelles, temes de violència de gènere digital, que això també se n'hauria de...
Violència de gènere digital?
Sí, sí,
què
sí.
Què és
sí.
Això?
Pues bueno, és tota aquesta violència de
això m'apunto, això m'apunto. S'ha de parlar només d'això, no?
Sí, 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 és tot un tema. Aviam, és això, des de l'stalkerware, que és aquest espionatge en la parella, val? És a dir, aquest control bestial que te permet la tecnologia sobre la parella, on t'estàs, què fas, instal·lar micròfons en el cotxe, instal·lar GPS per saber on t'està, càmeres ocultes, tot això per tenir controlada en la persona. I sobretot la mainada se'ls té que explicar molt bé, perquè comencen ja des d'aquestes edats petites amb el sentit de dir, preguntar-li a la parella, tu per què t'has posat avui, passa'm una foto, abans d'anar a col·le, passa'm una foto del que portes avui, no? A dir, cuidado, comencem a frenar una miqueta, que és el que et deia. La tecnologia pot fer moltes coses, però ha d'haver-hi també una ètica a darrere, i l'hem de saber-la...
L'hem d'utilitzar bé, en definitiva l'hem d'utilitzar bé, no?
Efectivament.
Ell deia que no li agrada que li diguin que és un expert en qüestions tecnològiques, és només... forma part del top 6 del rànquing de líders en ciberseguretat a Iberoamèrica. Jo t'agraeixo moltíssim que hagis vingut avui al programa. Lamento molt que hagis de marxar, però em seguiria parlant aquí com 3 hores, potser te'n vas a la tele ara, no?
Sí, sí, sí.
Avui tothom vol parlar amb tu, deu ser això de la UAB, no? M'imagino.
Sí, 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 no, però igualment tinc una petita secció en un programa de televisió que justament la faig per això, per difondre, per ser una mica l'altaveu d'aquesta realitat que ens trobem, perquè darrere la tecnologia hi ha persones. Hi ha persones i darrere d'aquestes persones doncs, hi ha drames potents. Pensa que el ciberatac de les empreses, jajajiji, es pot agafar rient, però que moltes empreses han hagut de tancar. I amb la que està caient avui en dia, ja només te falta haver de tancar per un ciberatac que no saps d'on t'ha caigut. És que ja només faltaria per això l'importància aquesta. I a vegades un clic és el clic de l'amor que te fa perdre la teva feina, no?
Per un clic, eh? És molt fort, eh?
Sí, és això, és un clic. Però justament el que dèiem de... No gestionem bé la informació. Tu no pots estar comprant al supermercat mirant el correu electrònic mentre vas caminant contestant. No. Centra't. Però el que fixa't bé que la tecnologia no vol és que facis això, que et centris. Tot el rato t'està atacant amb distraccions. T'està fent distreure tot el rato, i cometràs un error. Per tant, no has de permetre aquestes distraccions. T'has de centrar, t'has d'enfocar, de dir, vull fer això, ho faig, ho acabo, ho tanco. Perquè ens estan portant per camins que no toca.
És curiós, eh? Perquè, clar, em ve una cosa al cap, ja et deixo anar, eh?
No, tranquil.
Però una cosa al cap que també, segurament des d'aquest mateix punt de vista, ens ho hauríem de replantejar, i ara parlo de mitjans, de comunicació i temes de màrqueting i tot això, els pop-ups. Els pop-ups són exactament això que dius, no? És a dir, són maneres de distreure'ns absolutament d'allò que nosaltres estem fent, que no hem autoritzat, que de sobte apareixen normalment en missatges publicitaris i que el que fan és treure'ns d'allà on estàvem, no? Sense avís, no és com la televisió que et digui en un moment que ara anem a la publicitat o a la ràdio. No,
sí, sí, sí.
És que de sobte tallen allò que estàs fent i t'apareix el pop-up en qüestió, no?
El bombardeig d'informació és tal que és això, fixa't, estem treballant totalment amb interrupcions i hem d'aprendre a tallar-les, perquè si no, no anem bé. Fixa't bé que molta gent, ai, és que me'n descuido les coses, és que trigo molt a fer les coses. No és que triguis, és que, clar, si t'han interromput 25 vegades, m'entens? De dir, clar, com no vols trigar, home? Doncs hem de començar a aprendre a trencar aquestes interrupcions. I si s'ha de parar l'aparell, doncs es para, tu. I si es posa en mode avió, es posa en mode avió. I si es posa en mode no moleste, que també existeix, es posa en mode no moleste, només faltaria. Però comencem a agafar consciència i comencem a desintoxicar-nos digitalment, que els nivells d'intoxicació comencen a ser preocupants a la societat.
Es pot parar el WhatsApp? es pot parar el WhatsApp.
Hombre, i tant, ja no, te'l van parar l'altre dia.
No, però aquest no va ser voluntari. I la veritat és que es va liar la que es va liar, d'altra banda, que és un senyal d'això que comentes. Bueno, no, Pere, de veritat, un plaer conèixer-te, un plaer que hagis vingut al programa, i si ens deixes et tornarem a convidar, perquè ens ha agradat moltíssim la teva presència avui aquí.
Sí, home, sí, ha sigut un plaer i jo encantat de venir.
Fantàstic, moltes gràcies, Bruno, vosaltres. Molt amable. Passen 4 minuts de 4:45, ara fem una pausa, i quan tornem, us recomano molt que us quedeu, perquè podem saber com serà el futur legal del que significa tenir un animal de companyia a casa. I no és un baladí, eh? De debò que ho expliquem de seguida. Fins ara mateix.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient en són els protagonistes. La veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel, els diumenges a les 10 del vespre. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Així sona el nou single de Sidderland.
Només vull amor.
Només vull amor, el nou senzill de Sidderland, la banda catalana de ritmes electrònics que ja pots trobar a les teves plataformes.
Si el teu cos diu mentides, no t'he perdut.
Descobreix Només vull amor, de Sidderland. Escolta música en català, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Però les meves ganes no...
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Pràcticament 4:30. És veritat, per si vostès no ho sabien, perquè no estaven amb nosaltres, avui, després de les 5, el tal setmana com aquesta, és que jo estic molt impactat amb això. Tindrem a Tito i al Piranya. Se'n recorden vostès de Verano Azul? Sí? Doncs Tito i Piranya avui estaran amb nosaltres via telèfon, eh? Perquè avui fa exactament 40 anys que es va estrenar Verano Azul, i ens agraden el tal setmana com aquesta fer un cop d'ull a altres moments, a altres temps en els quals van passar coses, no? Igual que d'aquí uns anys, probablement, si algú s'inventa una secció com aquesta, probablement parli d'animals, quan s'hi refereixi al 11 d'octubre. Per què? Perquè els animals són notícia. En aquests moments, a Espanya s'està abandonant una mascota cada 2 minuts, i hi ha un objectiu molt clarament de la llei, d'aquella llei que s'està treballant en aquests moments, encara de manera molt, molt incipient, perquè parlem d'un avantprojecte de llei, és a dir, que encara hi ha molt de recorregut legal que ha de fer, però que en qualsevol cas la música que s'hi desprèn és una música molt nova, molt moderna, i que recull molt clarament el que són les demandes, sobretot els grans moviments animalistes que hi ha a casa nostra. Aquest avantprojecte, com dèiem, obria dimecres passat a informació pública de cara a que es coneguessin una mica els continguts, i ens hem trobat coses com, no ho sé, mesures que passarien per l'obligació dels propietaris de gossos de fer un curs de formació reglamentat, l'obligació dels propietaris de gossos de contractar, això em sembla imprescindible, de contractar una assegurança de responsabilitat civil, lògicament, l'obligació d'esterilitzar les mascotes si conviuen exemplars que es poden reproduir amb l'objectiu d'evitar després el sacrifici dels animals. En fi, són moltíssimes les mesures. Laia García Aliaga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La Laia és advocada especialitzada en dret animal. I Alba Roig, què tal? Bona tarda, Alba.
Hola, bona tarda.
Que forma part de la plataforma animalista de Sant Cugat. Ara anirem coneixent altres aspectes d'aquest projecte de llei, però d'entrada m'agradaria la vostra valoració, Alba, del que significa, no?
Sí. Bueno, jo crec que aquí, sent una qüestió legal i tot això, crec que la veu li haig de donar a la Laia, sobretot, perquè nosaltres després som els que rebem les conseqüències d'aquestes lleis.
Bé, però en aquest cas la legalitat recull la nova normalitat.
Sí,
és a dir, que en definitiva,
sí, sí.
Tot el que surten aquí són drets dels animals, no?
Absolutament, absolutament. I el que és molt important és que es considerin, no només perquè potser els oients i tots nosaltres, no? Tenim animals a casa, però que solen ser gats i gossos principalment, però el més important és que dintre del recull d'aquestes lleis entrin tots els animals, perquè també hi ha moltíssims animals que es tenen a casa i que, per tant, es podrien considerar com animals de companyia, també. Conills, ocells, peixos, tortugues, el que sigui, i tots aquests animals també han d'estar tutelats i han d'estar protegits per lleis, no només els gats i gossos.
Laia, què et sembla?
A mi com a projecte em sembla molt bé. El que passa és que jo sempre ho dic, potser per la visió jurídica i per l'experiència, ho parlàvem fora de micròfon, no? Fa poc en via parlamentària, en tota la seva tramitació parlamentària, es perdi l'essència tan animalista que comentaves que té aquest avantprojecte. I aquesta és una mica la por que tenim tot el sector jurídic, que queda molt maco fer una presentació d'aquest tipus. Realment aquesta llei, si s'aprovés tal qual, et puc assegurar que nosaltres, com a advocades especialitzades en dret animal, guanyaríem moltíssim terreny i molta força a l'hora de protegir els animals, però tenim por de veure com acabarà, quantes coses retallaran, i amb aquesta expectativa estem nosaltres.
Bé, és pràcticament el mateix que passa amb la majoria de les lleis,
sí,
no? En definitiva, però bé, el que és una molt bona notícia és que jo crec que mai a la vida havíem tingut un avantprojecte de llei amb un contingut d'aquestes característiques, no?
No, és que de fet de protecció animal no teníem res
en
llei estatal. I era molt important, jo és una de les coses que més he fet incapeu, no?, en aquests últims anys, que si ens depenem cada comunitat autònoma d'una normativa administrativa pròpia, i a més després els ajuntaments també, òbviament, tenen competència per modular-la, també cadascun, com ell vulgui, al final et preguntaven per un cas a Saragossa i no podies contestar, perquè no tenia res a veure amb el que fèiem aquí a Catalunya.
Yeah.
Llavors està bé que ara tot Espanya s'uneixi mitjanament amb uns conceptes mínims.
D'alguna manera el que es projecta és una base perquè a la que després podria treballar cada comunitat autònoma, lògicament.
Exacte.
Podrien ampliar-la o no, però que hi hagués uns mínims que efectivament fessin referència. No sé què penseu, perquè efectivament després podem anar comentant altres punts en qüestió, però així a nivell general, la sensació que jo he rebut és que és un avantprojecte que el que treu és la frivolitat a l'hora de tenir un animal. Hi ha molta gent que es compra un gos, un gat, i que després no té ni idea realment de què significa això. Aquí el que d'alguna manera obliguen d'entrada és a fer un curs a la persona que vulgui tenir un animal per saber exactament què és, prendre consciència, en definitiva, no? De que no és una joguina.
Absolutament. Absolutament, aquest és el cas, i aquí s'especifica el curs que tu bé has mencionat del tema dels gossos, però això és també per als gats i per qualsevol altre animal, perquè també ens trobem precisament amb molts altres animals que he comentat abans, que la gent per desconeixença, perquè no coneix el tipus d'animal que és, el conill, les necessitats que té, una tortuga, un peix, el que sigui, no coneix les seves necessitats, l'interpreta com un objecte, com una joguina, i no li aporta el que necessita per al seu benestar. Aleshores, aquests cursos no són només per als gossos, haurien de ser per qualsevol animal, cada un amb la seva especificitat. No?
Deixa'm que, i ho dic perquè així ja tindrem una mica tot al damunt la taula, tot no, perquè és molt gran l'avantprojecte, però sí, alguns aspectes que són importants, l'eutanàsia, per exemple, això és que, clar, a mi em sembla tan... O sigui, em sembla fort que no sigui així ja, no?
Que anem tard, no? Anem tard, ja.
L'eutanàsia només serà legal per evitar el patiment de l'animal i sempre sota control veterinari. Clar, de quina altra manera s'estava practicant l'eutanàsia fins al dia d'avui? Prohibir la venda en botigues de tota mena de mascotes, amb l'única excepció dels peixos. Prohibir de fer servir animals com a reclam publicitari o que siguin recompensa en un sorteig, per exemple. L'obligació de comprar les mascotes a criadors oficials inclosos en un nou registre d'àmbit estatal, en el que també hi haurà les protectores d'animals, per exemple. Obligació de passar tots els gossos per un test de validació que estableixi si són perillosos o no, cosa que decidirà per la conducta i no per la raça. Això és meravellós.
Meravellós.
Seria fantàstic que ho extrapoléssim a les persones també.
És que és molt racista. És que realment és racista. El que passa que com que són gossos no ho pensem.
Sí.
Però és racista que per néixer d'una raça o d'una altra ja els cataloguem que són perillosos, quan en realitat si fas una valoració de quantes mossegades al cap de l'any rep un ajuntament l'avís, normalment són gossos de menys de 10-15 quilos. I els que estan categoritzats com a potencialment perillosos sempre són de 25, de 30, de 40, que són els que menys mosseguen al cap de l'any.
Ja.
Sí, sí, efectivament.
És sí, segurament també en alguns casos concrets per l'obligació que tenen aquests gossos de sortir d'una determinada manera al carrer, no?
No, diria que no s'està complint, tampoc, exageradament. En alguns casos, doncs, perquè són municipis en els que no es persegueix. Clar, a mi personalment em sembla bé perquè no estic a favor d'aquesta llei, però és veritat que jurídicament parlant no és correcte, no? I en altres zones, per exemple, a Barcelona, sóc conscient que sí que es persegueix, a la zona on jo visc, no? Però penso que molta gent no ho compleix també per desconeixença. O sigui, la gent sap que han de portar morrió, però la gent sap quan cada matí uns metres concrets la corretja, sap que han de portar una llicència, tot això, la gent s'ho ha parat a pensar. I clar, aquest avantprojecte també tracta el tema dels gossos potencialment perillosos, mm-hmm. que és un tema que ja s'està intentant, amb la Fundació Fada, s'està intentant modificar aquesta llei perquè no sigui racista. I aquí, doncs, bueno, és el que diem, o tant de bo s'aprovi tal qual està, perquè llavors els gossos deixarien de ser considerats directament perillosos per naixement. Mm-hmm. I això trobo que és molt important, perquè fins i tot el tema del perfil de persona que compra segons quins gossos també canviaria. O sigui, també és un tema social. És el que deies de frivolitzar, no? O sigui, crec que aquesta llei el que intenta va una mica d'acord amb la modificació del Codi Civil espanyol, que ara diu que els animals passaran a ser éssers dotats de sensibilitat. És com si tota la jurisprudència i la legislació estigués començant a enfocar-se a que els animals també senten, pateixen, tenen interessos, voluntat. I jo crec que aquest és el punt d'inflexió i això és l'important.
Sí, sí, absolutament. Estic d'acord també, ja, totalment. És que això, és a dir, tant un labrador com un border collie, com un qualsevol altre altre gos et pot mossegar igual i té el mateix tamany i té, és que el que dius, el que diu la Laia perfectament, vull dir, és que és racista, no té, no respon a inclús el que deies tu, hi ha gent que no ho fa, a lo millor que no el posa al morrió, no sé què, també perquè de vegades és que no respon a la seva lògica, perquè diu, és que el meu gos és un tros de pa. I dic, jo li haig de posar un morrió només perquè resulta que és un estafi? No, sí, perquè si és un tros de pa, però clar, és que respon al seu comportament, no respon a la seva raça.
Yeah.
I respon a les seves vivències i com el tracten, ojo, perquè...
Oh, és que això és evident, és que moltes vegades el gos és una clar reflexa de la persona que l'educa o el maleduca, també.
I
no?
De l'ambient familiar, fins
clar.
I tot.
El violent, i això amb les persones, no? La persona violenta no neix violenta. Mm-hmm. És a dir, la seva violència la perfila a les seves vivències.
És interessantíssima la figura d'una advocada especialitzada en dret animal. Deixa'm dir-te que jo no sabia que existia realment aquesta vessant legal de persones expertes en dret, que a més són això, tenen aquesta especialitat, no? Quina feina feu normalment? Qui us contracta? Com va la cosa?
Mira, és molt curiós perquè quan jo vaig començar, jo fa 11 anys que sóc advocada i vaig estudiar dret pels animals, perquè jo anteriorment estava en protectores i demés, volia ser veterinària i allò, típica il·lusió d'adolescent que dius, mira, més a ser veterinària, seré advocada, que posaré els dolents a la presó i acabarem el maltractament animal jo sola en aquest món, no? I quan te'n dones compte que quan fa 11 anys, això ni tan sols s'estudiava la carrera. Tu sorties, eres una advocada generalista i començaves a ajudar protectores, santuaris d'animals, particulars que havien tingut problemes amb animals i es va notar que hi havia una creixent necessitat d'especialització. Nosaltres, els més antics, ens vam especialitzar sols, a base d'experiència, i ara hi ha màster de dret animal a la UAB, aquí a Barcelona. Tenim cursos del Col·legi d'Advocats especialitzats d'uns 3 mesos cada any, normalment. S'està valorant fer un màster exclusiu del Col·legi d'Advocats també per dret animal. Es tracta a les universitats com a optativa, no? Com a la lliure elecció. Vull dir que a dia d'avui ja sí que t'especialitzes de veritat, estudiant, no només amb la pràctica. I la veritat és que el que més portem, òbviament portem temes que són molt típics per la gent, com és que un gos et mossegui, que t'atropellin el gos, coses així molt de gos i gat a casa teva, no? Maltractaments. Però és que després portem temes amb porcs, amb cavalls, amb animals que la gent no s'ho pensaria, amb cabres, ovelles, amb tot tipus, amb fures, animals que la gent no pensa que tinguin problemes i que els tenen perquè els hi causem els éssers humans. Vull dir, pel que comentaves de frivolitzar, no? Perquè només és un porc, només és una vaca. Sí, però hi ha un mínim de benestar, que no ho diu una advocada, que ho diuen els científics que ho estudien, els biòlegs, els etòlegs, els especialistes, i això ho hem de complir.
Sí, que no es pot fer mal per fer mal. És que, a vegades, segurament hi ha un fenomen que el que fa és cosificar els animals, no? O sigui, no són coses, són éssers. I, home, els que tenim animals sabem perfectament que un gos, un gat, pateixen, senten... Jo ja no entro en altres tipus d'animals perquè, sincerament, no ho sé, vull dir, perquè no n'he tingut. Però un gos, un gat, home, però si són més persones a vegades que...
No, però és que de vegades es tracta... Hi ha animals que encara més que un gos i un gat. Mm. És a dir, que encara tenen més sensibilitats.
Com quins, per exemple?
El porc.
El porc?
Sí, el porc sempre s'ha dit que, per especialistes, que més o menys té la mentalitat d'un nen d'uns 3-4 anys. Mm. Més que un gos, eh? Uh-huh. El que passa és que fins que no coneixes un porc... Jo quan vaig conèixer el meu primer porc, que va ser el 2012, conèixer-lo vull dir conèixer-lo, no vull dir veure-lo en una granja i fer-li una fotografia, sinó passar un mes vivint en un santuari d'animals i conviure amb els porcs. Me'n vaig adonar que pujaven al sofà, que venien quan els cridaves, que donaven la maneta, no? I jo pensava, ai, mira, com un gos. I em van corregir i em van dir, no, com un gos no, com un porc. Però com que tu no saps com són els porcs, penses que ho fa com un gos. Uh-huh. I en realitat simplement és que els porcs també són així, però la indústria no t'ho permet veure. Llavors això fa que, clar, com que la societat anem endarrerida en quant al respecte als animals, la legislació, òbviament, encara va més endarrerida que la societat.
En aquest sentit, des del teu punt de vista, concretament, creus que aquest avantprojecte es queda curt quan fem referència a aquells animals destinats al consum humà?
Curs es quedarà sempre, i més quan sigui aprovat, però clar, sí que és veritat que els inclou, perquè són animals domèstics, no de companyia, però sí domèstics, i per tant els inclou, però òbviament aquest avantprojecte, tot i que ha intentat fer les seves, els seus pinitos, no, que diríem en castellà, amb altres espècies, s'ha centrat en els animals de companyia. I també està bé, perquè de fet, per exemple, el tema custòdies, no? Vull dir, el que treballem 5 dies a la setmana a les advocades especialitzades són animals de companyia gairebé sempre. Després, les que volem i tenim aquest interès, també treballem animals domèstics, com serien els considerats de granja.
Però m'ha fet gràcia això que acabes de dir de custòdia, perquè justament ahir una persona em deia que s'havia separat i que el gos se l'havia quedat la seva parella i que ho passava fatal per veure el seu gos. No sé si hi ha casos que venen per situacions d'aquest tipus.
Això és el pa de cada dia, que per això s'ha modificat ara el Codi Civil, i de fet això no sé si l'Alba, la Paz, s'ho troben, però jo sempre recomano a les associacions que quan donen a l'adopció un animal, donin l'opció, si són una parella, donin l'opció de posar el nom de les dues persones al contracte, perquè el fet de que el contracte d'adopció hi ha un nom, o el de compraventa, si desgraciadament l'han comprat.
I el registre.
El registre només et permet posar un nom. És un tema totalment burocràtic, jo no sé quina necessitat, però bueno. Al final et trobes que l'hem cuidat junts, l'hem escollit adoptar junts, l'hem plorat junts si li ha passat qualsevol cosa, i al final ens separem i me'l prens, perquè la persona que consta el xip ets tu, no jo. I la gent així ve al nostre despatx constantment, i jo crec que les protectores es troben també amb problemes d'aquest tipus, o que l'animal es perdi i en comptes el recullen la pas, i en comptes d'anar la persona que està titulada al microxip i va l'altre a buscar-lo, elles no el poden entregar.
Que fort.
Vull dir, és que sembla una tonteria, però al final limita molt d'anar a les protectores amb la seva feina com a nosaltres com a advocades.
Home, si tens un gos o un gat, saps perfectament que no és una tonteria, no? L'amor que li tens al gos. No?
I que de vegades en les relacions de parella, doncs, per desgràcia, si són separacions que no són amistoses, de vegades s'utilitzen els animals com a eina de pressió
com
un objecte.
De fet, ha sortit ara el concepte de violència vicària, que és quan el maltractament es fa al gos o al gat per no fer-li a la dona directament, perquè no seràs condemnat igual, però sí saps que li faràs mal a la dona. Llavors ja és un tipus de violència masclista, la vicària, que és bastant nova, perquè afortunadament li hem posat nom, perquè no li posàvem. Es feia alçar amb els nens, la vicària és pels nens,
sí,
la comencem a utilitzar amb els animals. Fins i tot està considerat coaccions ja cap a una dona, el maltractar un animal.
Està molt clar com veieu tot això al món del dret, gràcies a la presència de la Laia. Com ho veieu des de les plataformes dedicats, doncs això, a la cura dels animals i a més tot aquest bon projecte?
No, nosaltres, bueno, igual que ha dit la Laia, que comentàvem, no? Ojalà es quedin les 65 pàgines tal com estan i no ens les redueixin, no? Sí, per descomptat. Jo crec que l'avantprojecte, com tu has dit, jo crec que és una visió finalment més moderna del que cal, i que fa palès la gran mancança que hem tingut fins ara de considerar un munt de punts que no s'han considerat fins ara i que són absolutament, vull dir, que clamen al cel. No podem continuar tractant els animals de la manera que els tractem, com objectes, no sent responsables d'aquesta tinença dels animals i tantes altres coses. I com ella bé deia, molt important a nivell estatal, perquè si no aquestes derivacions de l'estat a l'autonòmic, de l'autonòmic al municipal, per allà es van perdent un munt de coses, i després quan arribes tu al teu ajuntament, l'ajuntament diu, bueno, sí, no sé, això nosaltres no ho tenim en els nostres acords que tinguem o el que sigui, o que s'incompleixen moltes coses en els ajuntaments que estan obligats a complir i així i tot no els compleixen. I per nosaltres és importantíssima la feina que fan els advocats com la Laia, perquè precisament ens hem de recolzar en aquestes lleis per intentar exigir els ajuntaments que compleixin amb els ordenaments que hi ha, encara que siguin escassos, però amb alguns ordenaments que hi ha, i ens hem de recolzar perquè, clar, nosaltres no som advocats. Nosaltres sabem què és el que s'ha de fer, però no tenim les eines per tirar-ho endavant i, per tant, és una feina conjunta que és essencial.
Un altre tema que un dia podem parlar, si voleu, és la convivència entre gent que té animals i la gent que no en té. Ho dic perquè aquest és motiu de molta polèmica.
Home, a part d'advocada, sóc administradora de finques i t'asseguro que aquest tema... Ríete tu...
A nivell de veïns, d'escales de veïns...
I ho he de dir, i sóc la primera que visc amb animals, però jo visc amb animals i tinc gats i tinc ballat perquè no molestin, però moltíssima gent és intolerant amb els animals i ja li molesta fins i tot que respirin, però molta gent té animals i no té cura de que el teu veí no tenen per què agradar-li, i això és lícit, mentre no els hi faci mal, poden no agradar-te els nens i no passa res.
Estic totalment d'acord amb tu. Totalment d'acord.
I això ens passa molt, que truquen, és que el gos de dalt ha fet pipí al balcó i m'està gotejant al meu balcó i he pujat a dir-li i m'ha reaccionat de manera agressiva. I truquen a l'administrador de finques perquè t'hi encaris tu. Uh-huh. I si no, doncs això, lladrucs fins les tantes, i de vegades al revés, de vegades clients, que aquí ja és més com a advocada, que et venen amb denúncies posades a l'Ajuntament perquè el gos suposadament borda fins les tantes de la matinada, però no hi ha cap atestat de la policia, cap informe policial, no hi ha un notari que ho hagi vingut a mirar, ni una empresa de decibelios, no hi ha res. Però ells diuen que el gos borda tot el dia i l'Ajuntament ho tira endavant. I llavors tu pots ser multada sense que hi hagi proves, perquè això passa molt sovint. Vull dir, és tan culpa dels intolerants que no volen ni que l'animal existeixi com de les persones que la tinença que fan no és responsable.
Clar, segurament una de les coses que es podria incloure a l'avantprojecte, o probablement això hauria d'estar inclòs en el curs aquest que has de fer per tenir un gos, són comportaments cívics. És a dir, perquè jo tinc gos, eh? Jo tinc gos i jo baixo amb les bosses i amb l'ampolla d'aigua i tota la història que entenc que és absolutament... lícit fer-ho. Bé, haurà de fer caca el gos, vull dir, és que està clar. Però és veritat també que hi ha molta gent que dius, home, però posa-li una mica d'aigua allò, recull allò que ha fet el gos. El punt d'incivisme, que és el que mata qualsevol tipus de convivència, ens arribi des d'on ens arribi, no?
És correcte.
Sí, de fet, sí. Això és el que comentava ara l'Alba, de que com que no, comencem, si no hi ha llei estatal, anem a comunitat autònoma, municipal. Fixa't que hi ha municipis on viviu vosaltres, per exemple, si viviu aquí, és obligatòria l'ampolleta, i on visc jo ni es contempla l'ordenança. Yeah. Yeah. Per tant, la gent que al meu municipi no va amb l'ampolleta no està fent cap cosa que no sigui legal. Uh-huh. Serà menys ètica, però legal és...
Aquí es veuen molt poques ampolletes, de tota manera.
Doncs aquí s'haurien de veure, perquè aquí sí que és obligatori.
Ja. Yeah.
Bueno, i que recullis els excrements i tot això, hi ha municipis que s'ho prenen més en sèrio i n'hi ha altres que no s'ho prenen tan en sèrio.
Yeah.
I com tu bé dius, i estem completament d'acord, perquè els que tinguem animals o que siguem animalistes o el que sigui, no vol dir que tolerem les coses que considerem que no són cíviques.
Clar.
És a dir, jo sóc la primera que si en el meu carrer passeja en un munt i això que estic en una zona bastant rural i em vaig trobant tots els excrements al gos i penso, ostres, mira que us costa poc, agafar una bossa.
A vegades ser una mica doncs... intel·ligent, aplicar una mica de sentit comú va bé. Vull dir, jo he vist just davant d'una plaça, una plaça on hi ha una zona, un pipicant, a la mateixa plaça, i al costat hi ha tota una zona per nens.
Clar.
Home, no deixis que el teu gos estigui fent pipi als columpios dels nens.
No.
Quan
no,
tens el pipicant just al costat. Sancionable. Vull dir, és que...
Sancionable 100%.
I s'enfaden, si els hi dius, eh? S'enfaden, dius.
Sancionable 100%.
No. Igual que les façanes. Això també és molt comú amb els mascles, que entenc que costa, perquè un mascle aixeca la pota i aixeca la pota.
El meu, cada metre i mig, per ser més exactes.
Clar,
doncs
llavors has d'intentar anar pel mig del carrer i no per les façanes.
No t'asseguro que vagi,
lloc.
Sí, tens molta raó amb això del civisme, és el que realment al final acaba
saltant
les xispes.
No, jo de veritat que com a persona que té gos, penso que moltes vegades els principals enemics de la gent dels gossos són els propietaris dels gossos.
Sí.
És a dir, perquè els problemes després de convivència és que ho generen aquest tipus d'actituds. Després també hi ha els intolerants de l'altra banda. Però vaja, sigui com sigui, que sembla tot que està bé, és a dir, que anem en la bona direcció. Em sembla interessantíssim tota aquesta història de les denúncies i tal que generen els animals de companyia. Deixi'm dir una altra cosa, generen moments meravellosos els animals de companyia. No parlem només d'ells com a problemes de... sinó més aviat tot el contrari. No? Qui té gos, qui té gat, sap perfectament el que significa això. No?
Bueno, qui té gos, té gat o qualsevol animal, jo dic que té una llar, sempre. O sigui, la llar, per mi, és on són els meus animals.
Sí. Home... Perdona, qui s'alegra que arribis a casa com
ningú.
El teu gos?
Ni el no? teu home ni la teva dona.
Segons el dia...
365 dies a l'any.
Sempre, a tota hora. No, o sigui, hi ha dies que sembla que hagis de demanar perdó perquè està a la tele posada i estan veient no sé què, i el que et ve a rebre sempre amb la cua movents és el gos, no?
Sí, gossos, gats, sí, gossos, gats, sí.
Gossos, gats, o, i el que diuen animals, sí. Eh?
Clar que sí, clar que sí. Escolteu-me, vosaltres éreu molt joves, però... No, no sé si havíeu vist o no Verano Azul.
Sí, i tant, home.
Ella és més jove que jo.
Som més jove, però ho vaig veure jo.
Sí, no? Sí. Tots, eh? El Javi i el Tito i el...
I vaig plorar quan es va acabar.
Home, perdona, és que murió Chanquete.
Chanquete ha muerto.
Chanquete ha muerto. Molt bé, escolteu, ha estat un plaer, de veritat, que esteu avui amb nosaltres. Laia García, Alba Roig, un plaer, de veritat.
Gràcies.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Estem un minut a les 5. No és que m'hagi tornat boig amb això de... del Verano Azul. És que ara de seguida, just després de les notícies de les 5, tindrem l'oportunitat d'obrir el nostre Tal Setmana com aquesta. I Tal Setmana com aquesta, fa 40 anys, doncs, van estrenar Verano Azul. Serà bonic recordar aquell moment. També parlarem amb el pilot Jaume Alguersuari, expilot de Fórmula 1, que justament avui, aquesta setmana, fa uns anys, també aconseguia un campionat importantíssim. I a tot això... Parlarem també d'un altre fenomen que és molt important i ens diuen els professors que és un problema que es troben cada dia més a les aules. A l'escola de pares, cobrirem a 2:15, avui parlarem de la sobreprotecció. Què significa exactament? Perquè és evident que tothom ho vol fer molt bé. Però en quin moment ens estem equivocant ser massa protectors del nostre nen o la nostra nena? En parlem de seguida. Ara, però, ens aturem, són les 5, tornem a Ràdio Estel, el Tot anirà bé.